Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho! Tantes coses senzilles que era tan poc. Tens perdibles tantes coses a mi segrets que explicar. Cops per recordar. Quan acaba el dia tot pot començar.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 24 de març del 2023, immersos en l'última aturada de seleccions abans de la recta final de curs. Però moltíssima activitat esportiva de primer ordre a les portes d'un cap de setmana vibrant. Això sí, com és tradicional en aquestes dates, la gran preocupació dels aficionats al futbol de clubs, concretem-ho, és la infermeria. Hola, Marta Ramon, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ai, que hi ha Christensen, i avui hem conegut oficialment la lesió de Frenkie de Jong, però cal matisar-ho, aquesta l'arrosseguem ja des d'abans de l'aturada, Marta.
Exacte, el Barça ha informat avui que de Jong té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta, però no ha especificat quin pot ser el temps de baixa. Tractant-se d'una lesió, és dubte per poder jugar al clàssic del 5 d'abril. En canvi, encara no hi ha comunicat mèdic de Christensen, perquè tot apunta que les proves les hi faran demà. El central va ser substituït ahir, al quart d'hora de joc, al Dinamarca-Finlàndia, amb molèsties al bessó de la cama esquerra, i ja vam explicar que el club assumien que s'havia trencat i eren pessimistes de cara a recuperar-lo aviat. Ara com ara, ja sabem que el clàssic del 5 d'abril, Pedri està totalment descartat, Dembélé i Christensen tenen extremadament difícil ser-hi i són dubte en menor grau de Jong i Araujo.
Encara vol aquests 12 punts de marge entre Barça i Real Madrid. Una aturada que durà, per exemple, demà a jugar la selecció espanyola a 3:15 a Màlaga davant Noruega en el debut de Luis de la Fuente com a entrenador en aquesta primera jornada de classificació a l'Euro 2024. De fet, demà serem a Màlaga amb en Damià López. I una aturada que ens està duent bons partits. Què destaquem del que tenim en marxa, Joan Camí?
Hola, Dani, bona nit. Doncs mira, ara mateix estan a punt d'acabar ja els partits. Destaquem el França 4, Països Baixos 0. Recordem, és l'estrena de Koeman a la banqueta de Països Baixos. També tenim el República Txeca 3, Polònia 1. Lewandowski ha estat titular, acabarà el partit i no s'ha lesionat.
Encara bo?
També tenim el Suècia-Bèlgica, que ara mateix van 0-3 a favor dels belgues. Recordem que la banqueta dels belgues hi és Domenico Tedesco, que substitueix a Bob Martínez, actual seleccionador de Portugal. I també tenim en joc la selecció espanyola sub-21 contra Suïssa, perdent ara mateix per 1-2. Víctor Gómez, jugador de l'Espanyol, s'ha dit al Braga, i Nico González, jugador del Barça, s'ha dit al València, titulars. Riquelme, del Girona, ha sortit a la segona part. Mario Gila, català, que juga a la Lazio, també ha sortit a la segona part. I Arnau Martínez i Arnau Tenas no han jugat al partit.
Tot això és la teca que tenim de seleccions en directe en un dia en què un dels noms és Gavi. La Lliga l'ha desinscrit. Ara també es desinscriuen els jugadors i torna a tenir estatus de juvenil. Embolica que fa fort. Ja veieu que l'actualitat ve farcida i, per si fos poc, hi ha un altre nom que plana l'actualitat des de fa un grapat de dies. I no és altre, no és un nom qualsevol. És el de Leo Messi. Després d'una setmana en què diferents noms de pes del Barça han entonat cants de sirena pel retorn de l'argentí, obrint-li les portes a tornar, com Sergi Roberto o Jordi Alba, i després que ahir algú molt proper a Messi, com el Kun Agüero, ironitzés, diguem-ne, d'una manera generosa amb aquesta possibilitat, avui n'ha parlat el president del Barça, Joan Laporta.
When I arrived this second...
Quan vaig arribar al Barça per segona vegada, el llegat que vam rebre no va ser gaire bo, i vaig haver de prendre una decisió de la qual no estic satisfet, que va ser no renovar-lo. M'entristeix i he de trobar la manera de millorar les relacions entre Messi i el Barça.
This relationship between Messi and Futbol Club Barcelona.
Ho ha dit al canal de YouTube The Business and Money Behind Sports. Doncs au, al plat cada vegada li posen més picant. I no ho fem nosaltres, eh? Nosaltres us fem sentir les veus. Altra cosa és quina és la realitat darrere aquestes declaracions. Ja ho sabeu, que tot sovint hem d'interpretar. I ho farem, ho llegirem entre línies avui en tertúlia amb en Ferran Martínez, amb Fernando Polo i la Laia Cervelló. I avui també ha estat protagonista Bojan Kerkic.
Aquell dia jugava de titular, vaig jugar al partit, bé, i a l'arribar a casa vaig tenir el primer atac d'ansietat, i a partir d'allí pues, bueno, va començar una fase en la que bueno, va ser sofrida, però a la vegada va ser d'un aprenentatge molt gran.
Paraules a l'entrevista que ha fet aquest matí al Món a RAC1. Una entrevista llarga, pausada, reflexiva, l'endemà d'anunciar la seva retirada. Des d'on Bojan ha posat sobre la taula un element que avui el tu diràs, i aprofitant que són en un moment de certa pausa abans de la voràgine del final de temporada, volem reflexionar una bona estona. La perillosa precocitat a l'esport d'elit, el fet desencadenat, creixent i de moment sense aturador d'avançar l'edat en la qual un esportista, majoritàriament al futbol masculí, obté sobre les seves espatlles una responsabilitat, una atenció mediàtica, uns diners i unes lloances tot sovint difícils de gestionar. I és un debat important i sobretot multifactorial. Els clubs, els propis jugadors, els representants, les famílies, les xarxes socials, les marques. I ho deixo per últim per destacar l'esperit autocrític, els mitjans de comunicació. Per tant, avui obrirem aquest programa inspirats per les paraules de Bojan, reflexionant cap a on va aquest fenomen i com a poc s'han anat dissenyant eines que permetin que un nano que apunta a crac mundial pugui viure un procés amb relativa naturalitat. Sobretot a través d'una ensenyança, d'un entrenament. No parlem de tàctica, de tècnica, de físic. Parlem de l'entrenament i el treball mental, amb un seguit de protagonistes que passaran per aquesta antena per intentar enfocar des de tots els punts de vista una qüestió que avui Bojan Kerkic ha fet entendre, per si a vegades ens costa, que és molt rellevant. Més enllà de tot això, la resta del futbol. Demà tenim un partidàs de la Lliga Femenina, Barça-Real Madrid al Johan Cruyff. De nou amb el patrocini de Motomami a la samarreta blaugrana de Rosalía, tant de bo dugui la mateixa sort. I a més, també parlarem d'una de les notícies del cap de setmana. Alemanya és oficial, una bomba. El relleu a la banqueta del Bayern. Tuchel ha substituït Nagelsmann. I fora del futbol, moltíssima teca. Un ensurt, el que hem viscut a l'inici del Mundial de Motociclisme. Connexió amb Portugal al circuit de Portimão. Enviat especial de RAC1, Quim Salvador, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
En sortida als grossos, Quim, amb Pol Sargaró, Pol Espargaró, per una caiguda. En primer lloc, el més important, com està en Pol? Quina és l'última hora?
Doncs mira, tenim última hora. En Pol és en un hospital de la ciutat de Faro, l'hospital universitari de l'Algarve, on hi passarà la nit ingressat. L'han evacuat des del circuit amb helicòpter aquesta tarda per fer-li més proves i ja tenim els primers diagnòstics. Pol Espargaró té fractura de mandíbula, fractura d'una vèrtebra dorsal i contusió pulmonar. Aquestes són les lesions que s'ha fet Pol Espargaró a la terrible caiguda que ha patit aquesta tarda al segon entrenament lliure d'aquest Gran Premi de Portugal de MotoGP. Ha tingut un impacte violentíssim a l'escapatòria del revolt número 10 amb una protecció que era una tanca de pneumàtics, una protecció clarament obsoleta. L'impacte ha estat fort i, francament, les primeres imatges doncs, feien tema que la cosa podia ser fins i tot pitjor. Encara abans que se l'enduessin amb helicòpter, el doctor Àngel Charte, director mèdic de MotoGP, ha examinat amb Pol Espargaró el mateix centre mèdic del circuit i ja ens ha explicat que, afortunadament, es podrien descartar lesions d'alta gravetat.
Politraumatismo severo de columna y contusión pulmonar. Él está consciente, orientado, mueve perfectamente. No hay la exploración de neurología en cuanto a pares craneales es perfectamente normal. No hay que temer que tenga ninguna lesión medular.
Descartada lesió medular, proves neurològiques correctes, no ha perdut la consciència en cap moment. Evidentment, les lesions que té són importants. Descartadíssim que corri demà i diumenge a Portugal.
Tu diràs.
No m'ha dit cap metge, però hi pujo sí, de peus. Sí. Ja tampoc la setmana que ve a l'Argentina i d'aquí a 3 setmanes a Austin m'estranyaria moltíssim. Això ja ens ho diran, en tot cas, els que en saben. Una caiguda en què el Pol ha perdut el control de la gas-gas, ha sortit catapultat per damunt de la moto, el que es coneix com a high-side, i, de fet, ell anava davant de la moto lliscant. I ha anat de poc que la moto no l'impacta, per sort no ha estat així, i ha acabat topant contra aquesta protecció de pneumàtics que aquesta tarda era el tema de conversa entre els pilots de MotoGP que denunciaven airadament davant dels mitjans de comunicació que era una escapatòria, una protecció completament obsoleta i que s'havia de canviar. Deien que allà s'hi ha de posar air fence.
En aquest sentit, 9 minuts per sobre de 11:15, respecte a un possible canvi en aquest sistema de protecció de cara a la cursa, a l'esprint de demà i la cursa. Tenim alguna novetat que podem explicar, RAC1, Quim?
Doncs sí, tenim una novetat important i és que, segons hem pogut saber, aquest mateix vespre l'organització de MotoGP ja ha posat una protecció Airfence d'última generació en aquesta escapatòria del Revolt 10 de Portimao. Per tant, l'Airfence ja està instal·lat, el circuit és més segur pels entrenaments i la cursa sprint que s'ha de fer demà. Ha estat doncs, una errada, diguem-ho així, o un problema que no hi fos per aquest divendres, però en aquest cas reacció rapidíssima de l'organització del Mundial. Els pilots ho han demanat aquesta tarda i aquest mateix vespre la protecció d'Airfence ja està instal·lada al circuit de Portimao, al Revolt número 10.
Doncs això és el que us explica en Quim Salvador des de Portimao, a informació de RAC1, aquesta protecció d'Airfence que ja està instal·lada. Per tant, evidentment, un pèl més de protecció de cara a les caigudes. Avui potser en Pol hauria pogut patir menys lesions si així hagués estat. Després ho ampliem. Quim, fins ara.
Fins ara.
Evidentment, també repassarem l'apassionant cinquena etapa de la Volta a Catalunya. Avui amb un nou regal, un nou duel dels dos monstres, Evenepoel i Roglic, amb victòria i lideratge de l'Eslové. Té ara 10 segons de marge. Ens ho estem passant molt bé. I més enllà d'això, hola, Jaume Molló, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Dani.
Tenim en marxa el partit de Carlos Alcaraz del Masters 1000 de Miami. Un partit espectacular, en deies, per algun motiu.
Sí, perquè està sent un passeig per Alcaraz, o ho ha estat, millor dit, el primer set.
Val.
L'ha guanyat 6-0 en mitja hora mal comptada, menys i tot. 7 punts ha guanyat Facundo Bañis, l'argentí, que és el rival avui de Carlos Alcaraz. Recordo que per guanyar un joc has de fer 4 punts.
Sí,
doncs
sí.
Ell n'ha fet 7 en tot el primer set. Aquest primer set, de fet, ha acabat 27-7 pel que fa al número de punts. El segon és més normal, el segon set, i de fet, mira, acaba de trencar el servei Bañis d'Alcaraz, empata a dos jocs. Ah. Havia començat també en break Alcaraz al segon set, però ara empata a dos jocs, per tant, segurament ha reaccionat Facundo Bañis i Alcaraz també s'ha refiat una mica.
Molt bé, doncs després seguirem actualitzant aquesta qüestió. Més resultats d'aquest Masters 1000, Jaume.
Sí, han passat ronda també Shapovalov, Rublev, Sinner, Schwartzman i Fritz. Més tard jugaran l'andalús Davidovich contra Nakashima, jugador dels Estats Units. I avui hem sabut que Elena Rybakina, que ha passat ronda, serà la rival de Paula Badosa a la següent ronda d'aquest Masters 1000 de Miami.
Tot això és el que tenim en marxa, 19 minuts i les 11. I demà tenim els quatre catalans de la CB enfrontant-se. Tenim un Manresa Girona i un Barça Penya. Hi ha un jugador que ha vestit les quatre samarretes. És en Jordi Trias. D'aquí una estona el truquem. Moltíssima teca en aquest Tu diràs d'avui, divendres 24 de març. Una pausa i ens hi posem.
Tu ho diràs. APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu grup o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Jollers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too.
furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
I les 11 de la nit, Tu diràs, RAC1 d'aquest divendres 24 de març del 2023. Avui amb una alineació de divendres particular. Avui tenim un parell de baixes, però que han estat perfectament substituïdes. Deixeu-me primer saludar a un dels titulars, com sempre, elegant, impecable. Hola, Ferran Martínez, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Resistint.
Cohibit.
Cohibit? Val. Avui el Ferran... clar, estàvem buscant qui podia substituir el Juan i el Marc Marvà, que el Juan el tenim una mica malalt, per cert, Ferran. Està...
Això diu. Justament es posa malalt...
El cap de setmana d'aturada, sí, no, però sí que està fumut. Ha anat al metge i tot, diu. Una abraçada.
Està buscant algú que l'ha escrit l'obituari.
Sí. Des d'aquí una abraçada al Juan. I clar, el Ferran, que els divendres se'ns descontrola una mica, dic, calla. Pues deixen que porti el subdirector del Mundo Deportivo. Hola, Fernando Polo, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Com estàs?
Estar aquí amb
moltes gràcies.
No, molt bé.
A vigilar el Ferran una mica.
Sí, és un dia més lúdic, no?
Sí, és divendres.
Ja més sarau, no?
Ja més sarau, exacte. Sí. Sí. El Ferran...
Es poden dir més...
Les que vulguis.
Borradeta. Totes les borrades.
Les que vulguis.
Sí, sí.
Ens escolta
sí,
més gent, però...
Sí, home, però...
Segur.
Sí, però la gent... No sé, el divendres la gent ja té una altra tarda.
Sí, no? Estic d'acord, estic Vinga, d'acord. Tu, moltes sí. vegades hem parlat del que faríem si no estiguéssim aquí, que ens ho passem molt bé aquí.
Home,
però podríem estar fent moltes altres coses, però en qualsevol cas ens ho passem molt bé, que sigui Marta Ramon
sí,
aquí els divendres.
I tant.
Molt bé. I també la companya de Diatlètic, la Laia Cervalló. Hola, Laia, bona nit.
Hola, què tal, com esteu?
On estaries millor un divendres aquí que ara mateix compartint ràdio amb nosaltres?
Ah, no se m'acau tant lloc, la
veritat. Fantàstic, molt bé, fantàstic.
Molt bé, Laia, molt
avui
bé.
Home,
per primer dia s'han de dir aquestes coses, sempre s'han de dir aquestes coses.
Avui per controlar el Ferran, el Fernando, i per controlar la Marta, la Laia. Tenim aquí tot l'equip complet, et sembla bé,
la
això?
La Marta controla a tothom, eh?
Sí que és veritat.
Jo algun cop rebo algun estacacillo i tot.
Sí?
Sí.
Bé.
Sí, perquè dic alguna cosa que no és normativa. I...
Que no és normativa,
ella em posa a puesto i ho agraeixo
consells,
també.
Consells,
són consells. Sí, però també, perquè hem d'adaptar-nos a...
Als nous temps.
Als nous temps i deixar de banda segons quines coses, Ferran? Ja ho parlem habitualment.
I tant, jefe.
Sí, sí.
Val. Podem 3 minuts
deixa
de tertúlia,
la cosa comença dia,
així.
Home.
El tema és, estaràs
una... Sí, després t'emportes el cafè i el que vulguis. Durant l'emissió no cal estar aquí semblant...
Només arribar li he portat una aigüeta.
Ah, sí? Sí, és veritat. Sí,
home,
sí,
menys.
La Laia també.
Sí,
correcte.
Sí,
exacte. La pregunta és, estaràs més cohibit avui que tens el jefe o no?
No.
No?
Va, ara era una mica cachondeo, ara ja em deixo.
Va, sí, estem aquí sempre.
Va, molt bé.
Sí, sobretot el dia jijijaja. Avui
sí.
Ahir va portar Esteso a la reacció.
Ah, sí? Home,
sí, va venir aquí, que el va entrevistar el Basté.
I avui
sí.
estava parlant...
I com que soc fan, sí, és veritat, vaig baixar a la redacció.
Avui estàs parlant amb Xavi Muñoz d'una pel·lícula d'Esteso.
Sí? No recordo quina.
Sí, quina era, no. És que me l'he apuntat per dir el nom.
Però que tu coneixes pel·lícules d'Esteso? No, queda una miqueta lluny, això?
Val.
A la Marta li agraden segur.
Sí, són molt del meu estil.
Són del teu estil.
Sí. Esteso i Pajares.
Un tipus d'argument molt...
Arte i ensayo.
Sí, sí. Clarament la meva filmoteca està marcada per
Esteso. El guia és espectacular, segur. En fi...
Ha d'haver de tota la vinya del Sant.
Exacte. Cada vegada menys.
Però sempre que havia Esteso o Pajares, perquè Pajares també va venir amb el Basté, també vas venir, no?
El dia del Pajares crec que no. Crec que no,
no
però...
Va venir, no, un dia que...
va venir un dia a Ozores.
Ah, Ozores, sí.
Carai, tu.
Són molt
Ozores,
bons.
Sí, senyor.
Bueno, aquí hi ha un seguidor d'Ozores. Tu saps qui és, Laia, Ozores?
M'estic perdent, la veritat.
No t'esperaves que començaríem així la tertúlia,
Vale. Ozores és el patriarca d'aquella família de cinèfila,
sí, de còmics, sí.
Sí, sí.
Crec que és el Xavi Puig, pot ser?
El Puig? Sí. No descartaria que el Puig agradés Ozores.
Sí. A veure, és un humor antic... Casposillo, però, bueno...
Digue'm que Casposillo és un eufemisme, sí.
I té un puntet masclista, també.
Un puntet, no, un puntàs masclista.
Home, vist avui, sí, en aquella època era...
Era l'època del Destape?
Sí, era el Destape, sí, senyor.
He portat el subdirector perquè parlem de futbol, i ara m'estic aquí parlant del Destape i de moltes coses. Un dia que no està el Juan i el Marc.
No segueixis, perquè al final la Marta es troba la targa, bueno, a groga primer i després...
La Marta avui va d'estreno.
Sí, és veritat.
Estreno, acabat amb un.
Sí.
Vaig estreno. No, que estreno roba perquè és primavera.
Sí.
Ja està.
Ai, és veritat.
Ja és primavera?
És primavera.
Quan fa que és primavera?
Que és el dia 21.
Dies, no?
Has vist?
Molt bé. Anem a parlar de futbol, si us plau. Estic suant, ja fa bastanta calor aquí dins.
Sí,
anem a parlar, de fet, després parlarem de moltes qüestions d'actualitat, de Messi, de les lesions de Gavi. Però abans, a veure, ahir es va retirar Bojan Krkić, un jugador que ha encarnat un fenomen, potser dels que primer ho va viure, que és aquesta precocitat extrema en l'elit del futbol. La gestió dels joves, dels jugadors molt joves, que han d'afrontar una allau d'impactes que és a vegades poc suportable. La pressió de la competició, del públic, de l'entorn mediàtic, de les xarxes socials i tot, en nanos que pràcticament no han sortit de l'ou. Un escenari on hi entren tot tipus de personatges, des d'entrenadors i directors esportius a representants i familiars també, a vegades que pressionen molt. I on els protagonistes cada vegada sembla que tinguin més pressa i menys paciència per arribar. Molts casos diferents, moltes situacions diferents, una de les quals va viure Bojan a la seva pròpia pell.
Intento no explicar-ho, no? Perquè els ídols és millor no descobrir-los. Si tu tens idolatrat amb algú, és millor quedar-te, no?, amb aquesta imatge i no conèixer la persona moltes vegades. Si no, després ens emportem una desil·lusió que és millor evitar-ho. Aquell nen tenia tanta il·lusió, tenia tanta ambició, estava anestesiat perquè estava constantment vivint un somni. Totes aquelles vivències no em feien realment sentir la realitat de lo que estava visquent.
Què estaves visquent?
Pues una realitat
difícil,
professional, competitiva, bueno, a l'altura de lo que s'està en un primer equip del Barça. Jo era conscient, si d'algo era conscient, era que tenia 16-17 anys i estava jugant al Barça, un dels millors clubs del món. Això és algo que l'exigència és màxima. I el valor que té representar l'escut del Barça sabem que és molt gran. Lo que no sabia era lo que venia a continuació, no? Jo lo que estava fent era disfrutar del futbol, disfrutar de realitzar un somni molt precoç que m'estava arribant, que professionalment estava preparat i que personalment va ser un aprenentatge molt ràpid el que vaig haver de fer. Va començar, bueno, un dia després d'un partit contra l'Osasuna al Camp Nou. Ja abans del partit estava una mica, que li vaig dir al Ricard Pruna, dic, Ricard, dic, ostres, dic, no em trobo gaire bé. Aquell dia jugava de titular al Camp Nou, vaig jugar el partit, bé, a l'arribar a casa vaig tenir primer atac d'ansietat i a partir d'allí, pues, bueno, va començar una fase en la que, bueno, va ser sofrida, però a la vegada va ser d'un aprenentatge molt gran.
És el cas de Bojan Krkić aquest que ens ha servit, diguem-ne, d'exemple o de rampa per tractar un tema que, a més, avui a la taula el coneixeu perfectament. Deixeu-me que comenci a preguntar-vos pel cas concret de Bojan i de com va haver de gestionar totes aquestes situacions. I jo crec que és un dels primers casos que més o menys es van manifestar clarament en aquest sentit, no?
Sí, jo crec que el Fernando té més informació perquè ho va veure més en primera persona per l'època i tot plegat. Jo encara no estava fent Barça i no tinc tanta informació del cas Bojan, tot i que sí que m'ha arribat per altres, bueno, pel que m'expliquen els companys i tot plegat, però vaja, aquí Bojan el que acabem d'escoltar és el tema de la salut mental, que moltes vegades hem parlat i que crec que en el futbol no es té suficientment en compte. Crec que ho parlàvem també en el tema Ansu Fati, no?
Sí, després en parlarem.
És un futbolista que ha passat, per exemple, dos anys molt difícils, i aquí sembla que siguin màquines sempre físiques, però a nivell mental no es té tan en compte, i crec que és tan important la mentalitat a nivell de l'esport d'elit o del primer equip del Barça, com deia Bojan, com l'aspecte físic.
En nanos molt joves, a més, i amb una qüestió que la societat evoluciona, tenia tants impactes, les xarxes socials, el món del futbol d'elit que va progressant, que es va fent encara, diguem-ne, una bola, una bombolla encara més gran, i que, clar, és que és un procés que des que el va patir Bojan, diguem-ne, no sé si ha anat a pitjor o més complex, més complicat de gestionar.
Aviam, el Bojan va ser valent. El Bojan va ser valent perquè mostrar la teva feblesa fa el temps que fa, que tot ha evolucionat molt els darrers temps, en tots els sentits, però allò era, en el fons, era un símptoma de feblesa i que alguns se n'aprofiten dintre d'aquesta ultracompetitivitat que sí. hi ha dintre d'un mateix equip.
I tant.
Eh? Per infravalorar-te, per dir que aquest no té mentalitat, que és un tou, que no està preparat. Ara tot això té més comprensió, la gent ho entén més. Fins i tot he sentit aquí a RAC1, que ho explica el Jordi Basté, que porta uns dies explicant coses molt, molt, molt interessants i molt dures sobre la realitat dels nens, dels joves, en relació amb altres històries, xarxes socials, pornografia, tot això que es veu i tal. Però clar, això ha evolucionat molt darrerament, però abans era com una mena de tabú. El futbolista havia de ser dur, havia de ser competitiu, no podia mostrar que tenia un problema psicològic, perquè potser era pitjor. I jo en aquest sentit crec que el Bojan va ser un tio valent, perquè fins i tot va tenir l'ocasió d'anar amb la selecció espanyola, va patir un atac d'aquests en una convocatòria de la selecció espanyola, en Andalusia, no recordo a quin estadi, no va arribar a jugar, i els seus pares que estaven allà, fins i tot, ells se'n van anar del camp amb els seus pares, perquè eren el recolzament que tenia en aquell moment.
Malgrat que en aquell moment no ho va fer públic específicament, perquè, no. perquè és el que dius tu, tenint en compte com es gestionava, com s'interpretava això llavors.
S'han amagat aquestes coses, fins fa poc, que ja no s'amaguen tant. He sentit el Basté, crec que avui o ahir, dient que s'han incrementat els hospitals, les places per segons quins trastorns. Però això és ara. Ara, vull dir, fa pocs anys. Abans era un tabú, abans era una cosa que el futbolista que ho patia en silenci.
Però ara hi ha més perill que passi això, no? Ho dic per la quantitat d'impactes que també s'està remet amb les xarxes socials.
El mòbil, que és un gran invent, té coses negatives. I és que, sobretot xarxes socials, el que fa és que la interacció tota, positiva i negativa, si tu vols, la veus, t'arriba. És millor gent que faci un tuit i que deixi el mòbil a la taula. Però com ho miris, pots entrar en depressió.
Pel bo i pel dolent.
O no, però dic que la possibilitat existeix. Això ja depèn de cadascú.
Home, estàs molt més exposat, això és evident. Clar. Però jo amb una cosa sí que no estic d'acord, és a dir, sí que estic d'acord amb que Bojan va ser molt valent explicant-ho. Jo tinc un any menys que Bojan, recordo que en aquella època era adolescent i que jo posteriorment, per exemple, patia ansietat i a mi rebre persones que estiguin a l'elit i que siguin capaces de reconèixer-ho em semblava com referents i en aquest sentit molt valents, però no considero que sigui un punt de debilitat. És a dir, per mi no és una malaltia mental, és una conseqüència a un estrès que algú rep en algun moment determinat i com ho gestiona. Per mi la gent que...
No, jo no dic que sigui debilitat, que als del teu voltant...
Sí, que és vist com una debilitat per l'equip i que se n'aprofiten.
I fins i tot s'amplifica això egoístament per dir, escolta, jo passaré per sobre d'aquest, que aquest és un tou. No,
clar,
és una debilitat, és un problema que cadascú té i que... També et dic una cosa, això li pot passar a qualsevol.
Que
tu pensis que estàs bé i de sobte un dia et llevis que no pots respirar i que pensis que tinc un problema de respiratori, pulmonar. Sí. No. És aquella opressió al pit, aquella pressió, aquella ansietat que t'atura i és això. No.
Però al final, és a dir, jo no sé per què no ho he parlat amb ell directament, però al final era un noi de 16-17 anys, asseus a Ibrahimovic a la banqueta, el fitxatge més gran que venia aquella temporada, i tens tota la pressió sobre teu per haver d'estar a l'alçada. Jo crec que només que tu pensis un o dos cops pel cap, que paris al llit i pensis, ostres, és que és una cosa que jo crec que és molt habitual i que segurament és més habitual del que sembla. Per mi sí que és un tema que evidentment s'agreuja amb el tema de les xarxes socials perquè estan molt més exposats, però que només cal veure el cas d'en Sufati, també. Un jugador que no ho ha dit públicament, no sé si té ansietat o no té ansietat, però que era la bomba quan va debutar, tenia 16-17 anys, tothom l'aplaudia, té un problema físic, torna i no és el mateix. Per què? Perquè possiblement senti dolor cada cop que juga, perquè possiblement li faci por anar a les pilotes com anava abans. I en canvi ara ha d'assumir que potser a nivell físic no està com estava abans perquè el cos li ha canviat i que a més té un cacau mental terrible. I en comptes de tenir aquesta empatia cap al jugador, noto que en els cercles, especialment de futbol, sí que hi ha molt de jutjar el jugador, de dir no, li pesa la samarreta.
Nosaltres els primers, Laia.
Correcte, i aquí jo crec que efectivament que també els mitjans de comunicació haurien de fer autocrítica a vegades del bombo que li donem a jugadors molt joves, i sóc la primera que ha anat a los Palacios, i sóc la primera que ha dit les mil meravelles de Gavi.
Correcte, és que vivim en una contradicció constant quan parlem d'això, crec
jo. Començant pels mateixos clubs.
Sí.
Perquè després tu agafes les xarxes socials dels clubs, i també tens, doncs, exposen els futbolistes joves, cada cap de setmana tens partits a Barça TV del futbol base del club. Clar, tot això el futbolista també ho sap, el jove futbolista, i al final no deixem de pensar que són nanos que estan jugant el seu partit de cada cap de setmana, mm-hmm, com fan milers de nanos a tot Catalunya, però en el seu cas, doncs, surten per televisió, pengen fotos seves a les xarxes socials, a més, des de molt joves ja tenen representants i són tractats pràcticament com a futbolistes d'elit, quan encara són nens i no han fet res al món del futbol.
Sí, sí.
Tot plegat és molt difícil de gestionar, i després ja també hi ha uns entorns, que has de tenir un entorn bastant sòlid o ferm en aquest sentit, de que tingui els peus a terra. És molt difícil.
És la hiperprofessionalització, per mi, massa precoç, insisteixo. Mira, incorporo a la taula també el Joan Camí. Hola, Joan, bona nit. Ell que també està acostumat a tractar, diguem-ne, amb entorns, amb representants, amb jugadors d'aquesta edat. I també incorporo a un, vaja, tertulià quasi bé extern dels divendres.
Ja ho saps, Uient fiel els divendres.
Des de Japó, excompany, de fet, de Bojan, des de fa molts pocs partits, que és el Sergi Samper. Hola, Sergi, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Bon dia, no? Quina hora és allà a Japó?
Ara, just les 7 del matí.
Carai, tu. Sí, que... I allà va.
T'hem fet llevadora, eh?
Sí.
Sí.
Va. Ella és llevadora, ja no de normal.
Sí? Ets de llevar-te d'hora, eh, Sergi? És veritat, que ens ho vas dir.
Sí, aquí tot va més d'hora.
Val, molt bé. Sí, això d'estar fins a l'una del migdia, a Japó no es porta al llit, eh? No va, això.
No massa.
Molt bé.
Aquí,
com estàs, en primer lloc? Ara et preguntaré per evidentment, el cas que estem parlant, però com estàs, Sergi?
Bé, tot bé. Aquí a punt d'anar entrenant una estona, acabant de recuperar d'aquesta lesió, sí, que vaig tenir, del lligament creuat, i bé, amb ganes de tornar als camps. Que
ja recte final, no? Temps. Ja d'aquesta lesió, ja hi haurà ganes.
Sí, moltes ganes. És un procés molt dur, però ja estem a prop, ja entrenant amb l'equip i queda molt poc.
Mira, aquesta és una altra, i insisteixo, afegeixo el Sergi qualsevol pregunta que li voleu fer endavant, però ho trobo molt interessant el testimoni del Sergi, perquè de tot el que estàvem parlant ara, Sergi, m'agradaria molt que ens expressessis quina és la teva opinió. Tu encara ets un jugador en actiu, però tots vam sentir, jo crec, i a dia d'avui es pot dir, ja tenim el nou Busquets. Quantes vegades això no ho hem dit amb el Sergi o amb molts altres, del qual... i motiu del qual, insisteixo, també en són responsables els mitjans, no m'encansaré de dir-ho. Però de tot el que dèiem, Sergi, quina opinió tens tu, també amb els anys de maduresa que tens ara?
Molt d'acord amb tot el que dieu, no és gens fàcil de gestionar. He sentit també aquests dies el Bojan parlar, que he coincidit aquests últims anys amb ell, i ell deia que ell estava preparat futbolísticament, però no per tota la resta, tota la repercussió que té el Barça, i no és gens fàcil de gestionar entrar en un vestuari d'aquest nivell, en realitat a qualsevol vestuari, però que hi ha tants egos, no és gens fàcil. A mi, la meva clau jo crec que ha sigut el meu entorn, que m'ha ajudat molt, però és veritat que hi ha moments que et pots sentir superat i frustrat si et creus tot el que es parla de tu.
Perquè
fora del camp.
T'has sentit identificat també amb moltes paraules de les que deien Boi, en el sentit de que arriba un moment en què ets massa jove per arribar a gestionar tot això? Es va massa ràpid en aquest sentit, Sergi?
Bueno, jo crec que sí. No es pot estar preparat per això. És un canvi molt dràstic. Jo recordo el Bojan amb 17 anys, en molts partits, posar-se l'equip a l'esquena, i això és molt gros, no? Es va saltar molts passos de cop i no és gens fàcil. És un cas, en aquest cas, diferent al meu, però ell va passar en un moment a estar al moment més àlgid, i la gent estava com molt embogida amb ell, tota l'afició, tothom parlava d'ell, i bueno, jo crec que és un canvi molt, molt gran.
Mira, jo en el Sergi he seguit bastant de prop tota la seva carrera, i a més, vull dir, ja tinc una relació més enllà de lo professional amb ell, perquè és el futbol i el periodisme, doncs, també et dona aquestes coses, i és una de les millors persones que m'ha donat la meva carrera professional en aquest sentit, i és una persona que també té un entorn, com deia ella ara, com que l'ha fet sucar sempre molt de peus a terra. I Sergi, la meva pregunta va una mica cap al... El teu germà, per exemple, ha sigut jugador de tennis professional. Tu ara parlaves que Bojan, a nivell tècnic, a nivell futbolístic, estava preparat per arribar al primer equip, però que segurament a nivell mental no se'ls prepara suficientment bé. En canvi, tu has vist el cas del teu germà, que segurament aquestes coses en altres esports es cuiden molt més. A veure, jo crec que aquí a la taula creiem tots, veiem el potencial que tenia el Sergi,
sí, tant.
I que si no hagués estat per les lesions, sí, doncs segurament hagués sigut hagués tingut una carrera molt diferent. Tu creus, Sergi, que aquest, sobretot en el sentit de preparació mental, d'assumir les frustracions, doncs, en el cas aquest teu, amb les lesions, o no arribar a les expectatives que s'estaven creant, creus que es treballa prou en el futbol comparat amb altres esports?
Bé, jo crec que no el suficient, cada cop més, cada cop s'està millorant més, però bueno, crec que és un fet molt important, crec que s'hauria de treballar a nivell individual amb cada jugador. Com bé deies, a mi l'exemple del meu germà m'ha ajudat molt, perquè és 5 anys més gran que jo, he vist un esport duríssim com és el tennis, a part no està a l'alt nivell, sinó tocar una mica la classe baixa del tennis, i llavors m'ha fet relativitzar molt. Doncs està molt orgullós de tot el que he fet. Quan em queixava d'algú, sempre el meu germà em donava un toc d'atenció, de mira com el que estic fent jo, viatjar amb ell m'ajudava molt sempre als estius per veure la realitat de lo que és la vida, perquè molts cops vivim en una bombolla que no és la realitat. Llavors, bueno, és important, no?, que el teu entorn et pugui fer veure aquesta realitat, perquè si no, no ets conscient, t'ajuntes amb els teus companys i tots viuen en un altre món. I tampoc crec que sigui culpa nostra, però és la realitat que vivim en el dia a dia.
Hola, Sergi, sóc el Joan Camí. Bon dia, bona nit. Si tu ara fossis representant i agafessis un jugador cadet del Barça, el millor de la seva promoció, el que més destaca internacional amb el seu país, què li diries, què li recomanaries, més enllà de l'estrictament futbolístic, tot el que s'escapa del terreny de joc, com el voldries guiar?
Bueno, sobretot que se centrés en ser persona, que ser bona persona, és un món molt competitiu.
No deu ser fàcil en aquest món, Sergi, també,
No, és gens fàcil, no és gens fàcil. Bueno, també he sentit el Bojan parlar i al final era un dels problemes, no?, de quan tenia aquests problemes d'ansietat, el poder explicar-ho, que els teus companys també ho sàpiguen. En aquest món tothom aprofita, no?, el moment aquest de debilitat. Llavors, bueno, jo crec que és important anar de cara als problemes que tens, però el meu consell és que sobretot siguin persones, que els anys de futbol duren una edat limitada.
En aquest sentit, diries que el futbolista jove que té tanta pressió es pot sentir sol en un vestidor, que potser aquesta profunditat en la comunicació entre els companys falla, que falta una mica més de consciència col·lectiva, no?, d'aquests problemes que es puguin tenir. Tu, per exemple, en algun moment et vas sentir sol?
Bé, jo en el meu cas potser no vaig tenir una irrupció tan gran des del principi, que això segurament genera moltes enveges, no?, dintre d'un vestuari, que no són fàcils de gestionar. I en aquest cas no em vaig sentir tan sol, però entenc que molts jugadors s'hi hagin sentit, perquè és molt difícil de gestionar.
I després, creus que a les noves generacions encara és més complicat aquesta gestió que deies ara, que en la teva època, que tampoc fa tant, eh? No és que siguis un veterano, però ets del 95, 96,
un xaval.
I clar, jo crec que ara tinc la sensació, que també porto anys seguint la cantera, que és més difícil, o que ho tenen més difícil els nanos d'ara, sobretot per tot el boom que hi ha a nivell de xarxes socials,
etcètera, sí.
De YouTube, per exemple, de vídeos de highlights, també promocionats pels seus representants, etc. Tu com ho veus, això?
Molt difícil. Jo entenc que avui en dia és difícil estar una mica aïllat de totes les xarxes socials, però bueno, ho magnifiquem tot molt, aquí el Barça tot té una repercussió increïble, però bueno, jo recordo anys anteriors, clar, jugadors que encara no havien fet res, com el Xavi Simons o jugadors d'aquest estil, que ja es parlava d'ells com si estiguessin al primer equip destacant, i bueno, encara no havien fet res, jo crec que no els ajudem en aquest cas.
Fernando.
Sergi, una pregunta directa. No, evidentment no demano noms, però...
Ai.
No, però jo crec que una de les coses més importants del que hi ha per un jugador jove quan entra és com el rep al vestidor i aquestes enveges. Tu has notat? Tu has dit que potser en el teu cas no, perquè potser vas tenir una entrada més pausada o potser no tan estrident.
No va ser tanta irrupció,
no?
Com volies.
Però tu en altres companys ho has detectat, això? Gent ja feta, que veuen un nano jove que destaca, que té portades, que té repercussió als mitjans, i que veus que es posen de punta o que es posen allò una miqueta esquerps amb aquest xaval, en lloc de recolzar-lo i donar-li l'escalfor que necessita un xaval que entra en un vestidor hiperprofessional.
Sí. Òbviament que això, potser no tant com altra gent, però ho he viscut, no? Al final, sobretot amb els que són competents, els jugadors de la teva posició, els entrenos, òbviament no et volen deixar respirar i si et poden enfonsar en aquest sentit, o sigui, no amb el mal sentit de la paraula, però que no destaquis, ho aprofitaran 100%.
No deixar-te respirar, llavors, això com es pot traduir? A nivell de fets.
No, però inclús dintre el camp, vull dir, de joc, fora del... Quan no hi ha la pilota, vull dir que sigui amb comentaris, sigui amb accions dintre el joc.
Déu-n'hi-do.
Companys, de vestidor.
Sí. Però, bueno, no és una cosa que em sorprèn. Amb els anys vas agafant experiència i segurament jo no ho faria, però... Un cop et vas convertint més veterano, vas entenent com funcionen les dinàmiques i vas aprenent de tot.
Perquè, home, està bé, evidentment, que ho expliquis, perquè tu has viscut el futbol professional, però que no és fàcil. Jo crec que hi ha un procés també de selecció natural i que nois que són tècnicament molt bons i que tenen molta projecció, aguantar això també, i aquí ho aguanta i qui no ho aguanta.
També et dic que ja està bé que en algun flipat li baixin els fums quan arriba el primer equip.
Un equilibri. És a dir, sí, però no per una qüestió de privilegis, sinó per una qüestió de...
Una cosa és que t'agafi el veterano i que hi ha unes jerarquies i que el jove que arriba al primer equip doncs respecti els veterans i el que qui mana el vestidor. L'altre és que un jove, perquè té no sé quants seguidors a les xarxes socials,
que aquest és el problema,
tothom no sé què, perquè ja va vestit amb una marca, perquè té el cotxe que té,
t'ha fet un xungo el tio.
Sobretot a les noves generacions i sobretot als jugadors del Barça i del Madrid, perquè crec que ho hem comentat algun divendres aquí, tu te'n vas a veure una selecció sub-19 i saps perfecte bé qui són els jugadors del Barça i del Madrid.
Sí.
Els veus d'una hora lluny. I això és perquè són uns flipats. I perquè ja és hora que algú, quan arribin a un vestidor amb, m'invento, veteranos de l'estil de Sergio Busquets, Jordi Alba, que tenen 35 anys, i quan van arribar ell al primer equip, tu imagina't, quan va arribar avui en el primer equip, o quan va arribar Sergi Samper al primer equip, hi havia Xavi, Iniesta, Puyol, aquesta gent, ostres, crea un respecte. I ara els jugadors, hi ha jugadors, no et ficaré tots, però hi ha jugadors del Barça, que una cosa és tenir personalitat, i l'altre és arribar com si haguessis guanyat 30 títols amb el primer equip.
Sí, però el flipat està bé que algú li toqui la cresta, Però...
Hi ha molt flipats.
Sí, però potser hi ha alguns que són bons.
Clar.
Sí.
Aquí vaig.
Però flipats. I tots els que arriben al primer equip d'Albert són molt bons.
Però vull dir que hi ha alguns que són bons i no són flipats, simplement que destaquen a l'entrenament perquè tenen un do.
Això és un altre tema.
Clar, aquell tio que és bo i que no és que vagi sobrat, sinó que quan li dones la pilota pot fer coses perquè tècnicament... pot fer-les.
El que trobo malament,
que li passi segons quines coses.
El que trobo malament és aprofitar-se de que algú, tornant al fil de Bojan,
sí que és veritat que hi ha d'haver jerarquies, és veritat que els veterans han de tenir una voluntat educadora amb els més joves, s'ha de posar a lloc els que tenen actituds de flipat, que diu el Ferran, òbviament, en un ecosistema d'un vestidor les coses han de ser endreçades.
I en una redacció,
I en una redacció, en qualsevol lloc de feina, en qualsevol grup de treball, etcètera. Però el que no pot ser és que quan es detecti el que en un vestidor es detecta com una debilitat, que és que la pressió doncs no l'aguanti diferent a una altra, etcètera, que hi hagi aquesta manca de solidaritat i aquesta manca d'empatia. Això és el que no pot ser, perquè això també afableix l'equip.
Han d'haver-hi altres jerarquies que siguin capaços de marcar això. Aquesta gent que clar. Una cosa és marcar una jerarquia i l'altra és fer moving.
Exacte.
Clar, és que
per
és
això et dic
diferent.
Que dintre el que cap que hi hagi, diguem-ne, certa lògica en aquesta aquesta recepció, tot i que evidentment estem parlant, jo crec que dels entorns amb menys sentit comú i lògica, que són els vestidors de futbol.
El Bojan va tenir una cosa molt favorable i una molt desfavorable, que ell no ho sabia en aquell moment, que és que era un davanter que feia gols.
Clar.
I quan tu trobes un jugador molt jove que fa gols, els mitjans tenim la tendència...
Portades!
Ensofati.
A fer reportatges i fer portades i a fer coses, continguts, bueno, perquè generen una il·lusió.
Sí, sí.
I en un context on el Barça anava de capa caiguda, a l'època final de Ronaldinho, Deco i companyia, i veien una mica l'esperança del futur.
Sí. I bueno, recordo que ell debuta i fa un gol. És un amistós a Egipte, doncs l'endemà.
Una mica el que passa amb en Sofati,
i en què el sentit comú brillava per la seva absència, en aquell context, en aquell vestidor.
I en Sofati, i aquí també poso la responsabilitat del club, que hi ha un tema d'imatge, de donar-li el 10, per tapar la marxa de Messi, i això és pressió pel xaval, i tot això també afecta. Mm. O sigui, voler crear una marca d'un jugador que potser has de ser conscient de si el futbolista està preparat per assumir aquest rol, més enllà de fer gols, de ser una gran promesa. Potser en aquell moment Ansu, tal com estava de sortir de lesió, etc., no estava preparat per portar el 10 del Barça després de la marxa de Messi, amb el conflicte que va tenir Messi, perquè el seu germà era el seu representant, després el va agafar Mendes, no van acabar del tot bé amb Messi...
Els problemes físics, que sempre que són imponderables, que també entren en joc.
Però aquí, moltes vegades, igual que les xarxes socials del club, m'invento, Riqui Puig no jugava ni un minut, però cada entreno sortia a les xarxes socials una foto de Riqui Puig perquè donava molts likes. Doncs, a veure, també s'ha de marcar una mica una línia.
Sí, però això no li feia cap favor,
Per això mateix, mateix.
Sí, sí, sí.
Per això
internament no li feia cap favor.
O en Sofati posar-li el 10 potser era una pressió afegida que el nano en aquell moment no necessitava, però el club, a nivell de marca, li anava bé.
Sí, però
doncs, s'han de trobar equilibri.
I també és cert que i una mica fent autocrítica per que ens toca, els mitjans de comunicació acompanyem molt bé el jugador quan està en un bon moment i tots li volem fer portades, i no l'acompanyem tant però està en un mal moment, jo considero. I també et volia preguntar, jo, Sergi, si consideres també que d'alguna manera la debilitat que, amb la que es veu a un jugador que manifesta que té ansietat és la mateixa si hagués sigut un noi com una noia. És a dir, es considera més dèbil a un jugador sent noi que sent una noia, tu consideres? Perquè crec que per aquí també hi ha un aspecte una mica de que, igual que amb els temes de l'homosexualitat, no es veu igual quan ho fa un jugador que quan ho fa una jugadora, amb aquest tema jo crec que també se'l jutja més en aquest sentit.
Doncs és difícil de dir, però està clar que en un vestuari, i això està canviant una mica, però clar, fa uns anys jo entenc que ell no volgués explicar-ho i que ha tardat uns quants anys en poder explicar-ho perquè sabia perfectament com era un vestuari, la competitivitat que hi ha i que no era gens fàcil d'assimilar. Jo crec que en aquell moment segurament sí que es va sentir una mica sol. La diferència entre home i dona, en aquest cas potser no et puc ser tan precís.
Mm. 18 minuts per sobre de les 11. Volíem parlar-ne uns minuts amb el Sergi Sant, però ens estaríem tota una vida parlant amb el Sergi, un bon amic dels divendres i del tu diràs en general, però jo crec que és molt revelador moltes de les coses que ens explica i que són importants que posem sobre la taula en un debat així. Sergi, a recuperar-te ràpid i tant de bo et veiem ben ràpid jugant. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada a tots.
Una abraçada al Sergi Samper, que ell arrenca el dia, nosaltres l'acabem. Encara falta molt, però, per aquest dia. Una pausa. Hem vist la perspectiva del jugador i en tornar veurem la perspectiva del club, com diu el Ferran, que és molt important, i també del representant, que també és una figura important en aquest cas.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
A mans de MotoGP ha arribat el moment de fer història. Aquesta temporada, més gas que mai. Tots els grans premis de MotoGP, només a Badon.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
21 minuts per sobre de les 11 amb l'Aia Cervelló, amb el Fernando Pol, amb el Ferran Martínez, el Fernando vigilant de prop al Ferran, de moment s'està portant bé el Ferran, Fernando.
Sí, força bé.
Força bé.
Estic molt cohibit.
Estàs cohibit, sí que és veritat que estàs cohibit, eh?
No reconec avui, Ferran. Mira, no reconec.
També és veritat que ell parla molt de baixar els fums. A ell li vam haver de baixar una mica els fums.
Ah, sí? Era un flipat quan va entrar la
ara ja mola, però... Estic
també tirant aquesta, sí. Sí, vas haver d'actuar, no?
No ho nega,
sí.
No ho nega.
Però era un jove molt bon Jan, no?
Bueno.
Jo et recordo de jove, ens vam conèixer de joves.
I tant, quan érem joves, Marta, ja ho saps tu.
Ara sou grans, no?
A veure, jo sigo...
La Laia que ha dit que té un any menys que avui, entens, no?
Sí, del 91.
Avui estic cohibit, realment. No m'acabo de deixar anar.
Deixa't anar, home.
No, perquè...
Ja en parlarem tu i jo després, però tu deixa't anar.
No, perquè després el dia següent m'ho trobaré a la redacció.
Ja té pinta.
I això de marcar-te, et marca molt. I a mi em costa molt no tractar-lo de vostè, tio.
Ah, bon, doncs li pots tractar a vostè tant com vulguis. M'agrada que a mi em diguis tio i allà el tractis de vostè. És una cosa que m'agrada bastant, això. Està
sí, perquè jo la gent gran la tracto molt de vostè.
La gent que està allà fregant la tercera edat, mereixem un respecte.
Tots els respectes per tothom.
En canvi, trobo faltar que ho faci camí amb mi, això.
Sí.
Però no et veig encara...
No?
No, home, no.
Quan sigui subdirector del Ferran.
És a dir, et respecto molt i et podria parlar de vostè. Però no és la manera, això la meva manera de mostrar.
Val, fantàstic. Hem parlat una bona estona amb Sergi Samper, també d'avui. I mira, hi ha un nom que volem posar sobre la taula i que entronca molt. Jo crec que m'agradaria que reflexionéssiu sobre fins a quin punt això també està passant amb un jugador que jo crec que ara és paradigmàtic, un dels casos que està passant, que és Ansu Fati. Que ja ho heu tret una miqueta a la puteta abans, però i ara també tenim una trucada per analitzar-la una mica. Però,
és digues, que en vam parlar quan va tornar, crec que va ser un dia que vam estar aquí xerrant molt d'Ansu Fati. Mira, ara, durant la pausa, ho parlàvem amb la Marta. Jo crec que tot això s'hauria de normalitzar també. Igual que hi ha futbolistes que estan 6 mesos per una lesió de creuats, per exemple, sense poder jugar... doncs potser hi ha futbolistes que necessiten 6 mesos per tornar a recuperar-se d'un problema de salut mental. I això, mai hem tingut un comunicat mèdic de que Ansu Fati, o no vull ficar Ansu Fati aquí, però un jugador del primer equip del Barça és baixa per ansietat o per un problema de...
André Gómez, que vam saber que tenia problemes d'aquesta.
Però,
I d'aquesta manera no ho hem normalitzat mai.
Però és que és complicat, eh? És complicat Per què? Perquè en el fons són marques. Cada jugador és una marca.
Ja, Fernando, però quan et trenques els creuats, què passa?
Sí, però el que vull dir és que aquesta marca, si ja tens una lesió física, ja es malmet aquesta marca, perquè, clar, després està el dubte de com tornaràs físicament, si aquella cirurgia et deixa com estaves abans, si pots esprintar com abans, si pots frenar com abans, si pots saltar com abans. Això ja és un dubte, perquè la que et fiquen al bisturí, allò, a veure com queda després, és veritat. Però, clar, si a sobre li afegeixes com et recuperes psicològicament i que tu, de cara a la galeria, ho expliques, perquè igual et va bé explicar-te, però no deixes de donar una imatge cap a l'exterior que un club que et volia firmar o que et tenia allà al punt de mira digui, ostres...
Bueno, estàs dient que és una imatge de debilitat, llavors.
No, és que et dic com et veuen els altres.
Perquè hi ha aquest estigma.
Perquè hi ha aquest estigma, correcte,
de la Marta. Però els que decideixen que t'han de firmar o no, tu no controles la percepció que ells tenen de tu.
Ja, però si
i llavors entenc que algú digui, això ho amago. Això
ja, però a mi em sembla que és un error.
És trist, però...
Igual que
però...
quan amagues una lesió, perquè això al final és esport d'elit. I tu, en un esport d'elit, et pots trencar els creuats i pot haver-hi algun moment, perquè no són màquines, tots són persones, que hi hagi algun moment que per una situació personal, per qualsevol cosa que travessis, no estiguis al 100% o puguis tenir un mal moment psicològic i que es pugui tractar, i s'ha de tractar, assumir, i potser aquell futbolista pot seguir competint o potser necessita parar 3 mesos, un mes, 6 mesos, els que fa.
I de fet, jo crec que l'afició també ho rebria d'una manera diferent, és a dir, si tu no saps el que li passa a un jugador, si veus que igual Xavi no l'està fent jugar i no saps que és perquè pot tenir ansietat, depressió, el que sigui, tu penses que aquest jugador no està a l'alçada, que no ho està fent bé, que potser Xavi està sent injust amb ell. En canvi, si fos una mica més transparent en aquest aspecte, mira com va reaccionar el Camp Nou quan va entrar André Gómez després de diversos partits sent xiulat. La gent, després de la portada que va fer Parenca, el va rebre, com volem dir, donar una mica de recolzament. Jo crec que també s'ha de donar l'opció de que com a mínim el públic ho sàpiga.
I després jo crec que des dels clubs s'ha de fer una aposta seriosa, i crec que el Barça ha de fer una aposta seriosa en aquest sentit, perquè l'únic entrenador que ha cregut realment en la psicologia esportiva diria que és Luis Enrique.
Sí, sí. Joan...
No, que estic totalment d'acord, però és que ho veig molt difícil, perquè si a nosaltres ja en el dia a dia i no som ningú o qualsevol persona ja li costa expressar aquestes coses, una persona que està tan exposada, o sigui, tant de bo pogués passar, però és que jo crec que és una realitat totalment diferent. Pel propi protagonista, és a dir, si a mi em costés, per exemple, explicar-ho a 4 persones, doncs una persona tan mediàtica com pot ser un jugador de futbol, i més del Barça en aquest cas, és que t'exposes a que molta gent et jutgi.
La qüestió és saber si les normes tal com estan muntades admeten això. Jo crec que haurien d'admetre això, però el joc tal com està muntat, les regles tal com estan...
Jo crec, no. Dani, perdona, crec que és un tema d'un procés. Sí. Si tu treballes físicament des de que tens 12 anys, per què no pots treballar psicològicament des de que tens 12 anys?
Mira,
i per això parlava de les apostes que s'han de fer des dels clubs en treballar per la psicologia esportiva.
En aquest sentit, tinc en línia algú que crec que és pertinent per fer aquesta pregunta. Va ser director durant molts anys de la Masia. És el Carles Folguera, que li agraïm molt que estigui amb nosaltres a aquesta hora de la nit. Hola, Carles, què tal? Bona nit.
Bona nit.
I moltes gràcies per atendre'ns. En tots els anys en què tu vas estar, Carles, quina va ser l'evolució en aquest treball tan important del que parlava el Ferran Martínez?
Bueno, l'evolució és la que hi ha d'haver un acompanyament, en aquest cas a l'esportista, però aquí ens oblidem d'una cosa, és a dir, quan fem la captació de talent, en principi es pressuposa que aquest talent, aquestes habilitats, allò que fa que destaqui un esportista, doncs és la part tècnica, la part tàctica i la part física.
Sí.
Però la part emocional, que és la que al final et porta al rendiment, normalment s'oblida. Per què? Perquè en aquesta captació el que tu entens és, bueno, els que es queden pel camí, doncs ja n'hi haurà uns altres i ja aniran fent, no? I llavors això ho fa molt més difícil. Però jo crec que amb la captació, però sobretot amb el creixement d'aquest esportista, la part emocional, la part psicològica hauria de formar part indiscutible d'aquest procés d'aprenentatge, sens discussió.
I cada vegada més, entenc, tenint en compte tots els inputs que hi ha. No sé si tu en aquest sentit també, des que vas entrar a dirigir la Masia fins ara, amb tota la qüestió que hi ha respecte a la xarxa social, respecte a tots els inputs que reben els jugadors, encara s'ha d'incidir més en això.
S'ha d'incidir més, però fixeu-vos que abans ho he dit vosaltres, és a dir, ja estem dubtant amb si és bo o és negatiu el fet d'expressar que algú està patint, en aquest cas, temes emocionals, m'entens? Mm. Sigui ansietat, sigui un estrès, que al final el que et fa és quedar-te aturat, quedar-te limitat i que no fa que treguis tot el millor que tu. És a dir, el fet de aquest estigma que té la part emocional, la part psicològica, és com que t'afendeix, no? I aquest despullar-te a tots, i aquí ho heu comentat vosaltres, en genera una certa vergonya, no? És com que amagar-ho, bueno, no passa res. I jo crec que és al revés. Jo crec que això s'ha de ficar damunt la taula i s'ha de treballar. I ho han de treballar els representants, en ficar els seus esportistes, personal que treballi la presa de decisions, la gestió de les emocions, com altres elements, i no deixar-ho tot a la part d'habilitats, a la part física, que si no això ho fa molt més complicat tot.
Tu ho has viscut? Has viscut episodis d'aquests jugadors, diguem-ne, joves, que realment no s'ha sabut com gestionar aquesta situació?
Sí, que ho he viscut, i ho he viscut, i se'ns anirà molt fàcil, és a dir, quan tu portes i fitxes un jugador que és el millor al seu territori, estem parlant de Galícia, estem parlant d'Extremadura, i arriba aquí, i ella ja era el millor, i les seves expectatives eren unes. I el seu reconeixement en aquell lloc, els seus orígens, era un i era molt alt. I arribes aquí, i arribes a competir amb gent que està el millor que tu. I a partir d'aquí, què generen? Dubtes, pors, he fet bé de venir aquí al Barça, crec que n'hi ha altres que són millors, i això són temes emocionals, això són temes de confiança, de seguretat, de tolerància a la frustració, de tot, no? De benestar, que al final et genera, quan tu estàs estressat, al final tu no estàs gaudint de l'esport, no estàs donant el màxim rendiment. I aquí és on jo crec que s'ha de fer un treball molt, molt important, no? I jo crec que és el que, en aquest cas, jo diria que amb altres esports, com el pàdel, com el tennis, tu parles de psicologia i s'entén com que forma part d'una naturalitat, i en canvi el món del futbol encara sembla que Luis Enrique sigui l'ànima que va, m'entens?
Sí.
Que va pel seu compte amb això. Llavors, jo crec que el dia que entenguem que l'esport del rendiment, per mi hi ha tres connotacions molt clares, però una és la gestió de les emocions, l'altra és la presa de decisions, i l'altra és l'estil de vida que tu tens com a esportista. És fiquin en paral·lel a la formació des que un noi arribi amb 10, 11, 12 anys, 14, 15, 16, jo crec que els clubs, el dia que faci una aposta decidida per això, estic convençut de que molts d'aquests esportistes que al final no arriben a la cima acabaran arribant, o com a mínim no haurà tanta frustració esportiva.
El Barça l'està fent en la mesura que cal?
No ho sé, jo no hi soc ara. Que l'haurien de fer els clubs més, sí, que s'hi hauria de creure, sí, però torno a dir el mateix, és a dir, arribar al cim, és a dir, arribar al punt de la muntanya que és aquests escollits, com diuen, hi caben molt pocs, i quan hi arribes allà dalt sovint hi falta aire. I aquest és l'aspecte que... És a dir, per tu estar dalt, mantenir-te, i com deia el Samper, competir amb Sergio Busquets i amb altra gent que està al teu mateix nivell, és a dir, que competeix en la mateixa zona, o estàs molt bé del cap, o saps tolerar-te molt bé les frustracions que tindràs i ets un tio amb molta confiança, o pot ser que passis per moments de feblesa, de dificultat i fins i tot que no donis el teu rendiment. I aquí és on realment és important que els clubs, els representants, tota aquesta gent fiquin a la seva abast, a l'abast de l'esportista, aquests professionals.
Mira, doncs ara que ho dius, aguantem res un minutet perquè deixeu-me que incorpori també a la taula algú del sector de la representació, diguem-ne, que és el Cristian Martín. Hola, Cristian, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Des dels representants, no sé si en aquest sentit a vegades es veu com la figura, entén-me, t'ho pregunto directe que hi ha confiança, la figura un punt fosca en tota aquesta pel·lícula. No sé què n'opines.
Sí, suposo que també et paguen justos per pecadors. Moltes vegades hi ha conductes de gent que segurament no són les més ètiques. També és una figura que acostuma a relacionar-se molt amb temes de comissions i amb, que es guanyen diners amb relativa facilitat, i això és una cosa que segurament a nivell social a la gent no li acaba de convèncer. I després també que és una indústria que cada vegada més és més salvatge, no? Hi ha moltíssima invasió,
es trepitgen uns i altres, realment es comença a captar jugadors amb edats entre els 12, els 13, els 14 anys, que el jugador encara no és ni un jugador, és un nen que està gaudint del futbol i que ja li estàs posant una pressió afegida pel fet de tenir un representant. Per tant, segurament el representant està mal vist, sobretot a nivell extern. A nivell intern, crec que els clubs sí que valoren moltes vegades la feina del representant, perquè és algú que teòricament ha de facilitar el desenvolupament de l'esportista.
Mira, hi ha dues coses, ara amb això que deia el Christian, jo no entenc encara com la FIFA no legisla...
Correcte.
Doncs això, que hi hagin futbolistes de 12 anys, bueno, futbolistes, nens de 10, 11, 12 anys, que tinguin representant i que hi hagin representants veient partits de la Vins, de Benjamins. Ostres, no firmen el primer contracte professional als 16 anys, doncs posem que tinguin un representant com a mínim als 15, com a mínim, els 15, no? Sí, a partir dels 15 anys. Mm. Jo diria que el primer contracte professional crec que el jugador l'hauria de firmar amb els seus pares o amb els seus tutors, no amb un representant.
La qüestió és saber si amb aquestes... Insisteixo, és que torno això d'abans. Tal com està muntat el xiringuito, es pot arribar a un món tan professionalitzat? Jo espero que sí, sense que sigui així. Però jo crec que aquest món hiperprofessionalitzat i de tant elit i tan mediàtic arrenca aquí, a vegades.
Jo crec que no. Jo crec que el jugador... El primer contracte professional és amb 16 anys. Per tant, si vols tenir un representant, com a molt d'hora, tinga'l als... L'has de tenir doncs, als 15, fer el salt del cadet A al juvenil, que és quan signes el teu primer contracte professional. I dic que crec que l'haurien de firmar amb els pares, perquè, a no ser un cas superexcepcional, són quantitats que encara una família o uns tutors poden gestionar i són contractes bastant fàcils d'entendre i de controlar. Però vaja, entenc que a partir dels 15 com a mínim, no? Perquè poden haver-hi excepcions. I després jo li volia preguntar una cosa al Carles,
sí.
Que parlava de l'estil de vida. A mi em fa la sensació de que el futbolista és l'esportista... A veure com ho explico. El futbolista és el menys esportista de tots els esportistes, en quant a estil de vida. I no sé com això és... quina és la millor manera de treballar això?
Mira, jo tinc una màxima que és que res perdut tant el teu rendiment com el teu estil de vida. Llavors, quan dic això, jo vull dir tenir una vida ordenada, la gestió del temps lliure, una bona alimentació, el descans, el tenir bones companyies, un entorn que et recolzi, que t'acompanyi, que et faci tocar de peus a terra, aquests pares i mares que vosaltres dieu, no? Que m'ho he determinat marquin límits. Jo per mi és això. I pel que deu ara del tema dels representants, jo el que sí diria és un representant hàbil, per mi és un representant que inverteixi amb aquests intangibles, com són aquest benestar emocional, aquesta educació psicològica, aquest posar ordre a la vida, i no tant aquell representant, que n'hi ha, que guanya els favors del seu esportista en base a sabatilles, en base a temes econòmics i tot això. I aquest és un tema que s'ha de ficar damunt la taula, perquè crec que és molt important.
El problema és on es guanyen més calés, no, Carles? Si en un lloc o un altre. Suposo que per aquí també va la cosa. Sí, malauradament, dic...
Sí, però jo quan dic és que quan jo inverteixo vol dir que jo hi ha jugadors que potser m'estan donant nivell 6, nivell 7, però que sé que amb un suport, amb recursos emocionals com Déu mana, amb professionals al seu voltant, podrien arribar a nivell 8-9. I la inversió que hi ha respecte a l'evolució que pot tenir aquest esportista és molt elevada i el cost és menor. I en canvi, el que d'entrada és el que sempre se'n diu, no? Que a vegades els arbres no en deixen veure el bosc o que pan pa hoy, hambre para mañana, ens guanyem els esportistes d'una manera que la immediatesa sí que hi és, però no sé si a mig termini o a llarg termini ens donarà els seus fruits.
Christian, què hi dius tu sobre això?
Bé, al final, com a representant, tampoc s'espera que tinguis una feina reactiva només esperant a que l'esportista es desenvolupi per via pròpia, sinó que hi has d'invertir hores i has d'invertir també recursos. Crec que li has de crear una estructura i que tingui una sèrie de professionals al seu voltant que l'ajudin a desenvolupar-se. I parlo des de preparadors físics a nutricionistes, a recuperadors, a psicòlegs. Nosaltres, a l'agència, la demanda que hem tingut més gran de professionals és sobre psicòlegs. És el que més ens estan demanant darrerament esportistes, diguem psicòlegs o diguem coach esportius, i crec que amb això, doncs, bueno, a poc a poc també hi ha una conscienciació de que esportistes d'elit, doncs, han anat explicant situacions en les quals han recorregut a utilitzar a utilitzar els serveis de psicòlegs, i s'ha de normalitzar, és a dir, igual que quan tens una lesió al genoll i has d'operar-te, o tens una sobrecàrrega muscular, has d'estar un temps parat, si tens un problema mental, doncs s'ha de normalitzar també que puguis anar al psicòleg. I crec que al final moltes vegades la debilitat mental està molt més penalitzada que la debilitat física, i crec que això és un error.
Sí, jo li volia fer una pregunta al Carles. Abans sí. Has parlat de captació, que es té en compte, doncs, l'aspecte físic, el tècnic, el tàctic, també el psicològic, però qui ho ha de fer, això? És a dir, ha de ser un psicòleg que ha d'entrar en aquest procés de captació, i si creus que avui dia, en el món del futbol, moltes vegades, potser veient el jugador que vols captar, tenint en compte que té una edat, doncs, 15, 16, 17 anys, potser sí que veus que no està preparat, però amb aquestes ganes que hi ha als clubs, sobretot, de captar talent perquè després el puguis vendre i puguis guanyar diners, es deixa de banda una mica aquesta part psicològica.
És complicat. Jo quan dic que quan anem a captar hem de tenir en compte aspectes importants de l'esportista, és evident. Això no vol dir que tu ja busquis amb la captació l'esportista perfecte. No. Jo el que dic és que com a mínim quan tu haguis captat aquest esportista, sabent els aspectes a millorar, sabent els seus punts forts, que fiquis en el seu dia a dia un procés de professionals, de metodologia, el que deia ara en Cristian, és a dir, des de recuperadors, preparadors físics, psicòlegs, gent que faci un bon acompanyament, generar hàbits, generar aquest estil de vida, aquesta disciplina que jo crec que és necessària, que saps que augmentarà en aquest creixement fins a arribar a la professionalització, incrementarà el seu rendiment. Jo crec que ha d'haver alguna persona, o les persones que al final van a mirar partits i esportistes, jo crec que hem de tenir aspectes de quin entorn té l'esportista, quins hàbits, com es mou, quins referents té, quina personalitat, quin caràcter, quin entrenament invisible tenen com a descans, alimentació i porta aquest esportista, preguntar a altra gent com és, i a partir de res més. Tu prens la decisió de l'incorporo o no l'incorporo, però que un cop t'arribi puguis treballar amb ell, que no ho deixis tot supeditat a tan sols un treball físic, tècnic i tàctic. No. També hi ha un treball emocional i d'hàbits i d'entorn que és superimportant.
I tant, sí, és important, i per això n'estem parlant avui bastament al Tu Diràs. N'hem parlat uns minuts també amb el director de la Masia durant un bon crepat d'anys, amb el Carles Folguera, i també amb el Cristian Martín, amb la figura del representant, també important en aquest cas. Cristian, Carles, gràcies per ser-hi. Una abraçada, bona nit.
A vosaltres, bona nit. Una abraçada. Gràcies.
És un tema que podríem estar hores i hores parlant-ne, però que, insistim, entenem que és important, i per això l'hem volgut tractar avui, també aprofitant el testimoni de Bojan Krkić, avui al món a RAC1. Hem de fer una pausa. Abans, però, del següent tema que parlarem és d'un tal Leo Messi.
Sí, un tema atractiu, no?
Sí?
És un tema nou.
Sí. Fa pinta que no en parlarem massa.
No venen mesos.
Per tastar la vostra temperatura, n'esteu farts o no gaire? O us comença a escalfar una miqueta la cosa?
Escalfar en quin sentit?
Amb tot el que estem sentint.
No, bueno, jo fart no n'estic... No és que si estiguéssim farts al mes de març...
Amb sí, noi, però...
Amb el que ens espera, malament. Sí.
Jo crec que no, estic bé.
Laia?
Bé.
Farta no, però sí que tinc la sensació que juga una mica amb la il·lusió de la gent, perquè al final Leo Messi és un atractiu per aficionats, per periodistes, per tot, i no sé si fins a quin punt al final són informacions interessades que van creuant-se i que al final els espectadors són una mica les víctimes d'això.
Creus que són informacions interessades o no?
Puc tenir la sensació que sí.
Pots tenir la sensació que sí. Val. Fernando?
A mi em motiva. A mi és un tema que em motiva.
Val.
Perquè com que estem al mes de març, tocant l'abril, i la renovació que semblava
imminent,
feta, imminent, no ha arribat, i veig molt complicat això del Barça, però mentre no es renovi amb el PSG, doncs...
És que aquest és el... Bueno, hem d'anar a una part.
Sí.
No, saps què passa?
Aquest és el tema.
que a mi el que em motiva és que el Messi, després de guanyar el Mundial, crec que ja ho té tot.
Ja. Yeah.
I ara ja pot triar...
I tant.
Absolutament, sí. De forma lliure,
sí, sí.
I no pensant només en la pasta o en els títols.
Sí, altra cosa també.
Però li ve de gust continuar a Europa.
No, aquest és el tema. Jo crec que el Fernando, evidentment, com a subdirector gran cap de l'Unió Deportivo...
Oh, hem unes quantes,
Vas en la bona línia. Vas en la bona línia.
Ha tocat la tecla una vegada més.
Molt bé.
Arribarà lluny aquest noi. Amb el PSG.
Clar.
Entre Messi no, clar, aquí Messi i aquí a Can Barça encantadíssims, que amb Negreiras, amb la situació econòmica
amb el finançament encara allà,
d'Espai Barça a l'aire, tot plegat, mentre hi hagi Messi davant-ho tot, aquí encantats de la vida.
I tant.
Bueno, van estar un estiu així.
Sí, sí.
Que si l'assado, que si l'abraçada al maniquí, que si... i Anxes Castilla. I aquí seguirem uns mesos fins que Messi digui: nois, o renovo, o me'n vaig a Miami, o segueixo aquí, o faig el que et doni la gana. Però mentrestant, aquí, encantats de la vida, i anar inflant el globus...
Va, però aquí és on vaig, vull dir...
Anar inflant el globus, i trobarem una fórmula fins que baixi de l'avió i li diguin: Messi, has de venir gratis.
Val, llavors ja m'estàs dient la teva perspectiva, i la teva opinió, i la teva postura. Jo el que no vull és inflar globus. A mi no m'agrada inflar globus, no m'agraden els globus. Vull dir, jo vull que intentem explicar la informació, i això és el que intentarem ara.
Sí, però... Bueno, has de fer pausa.
He de fer pausa,
Fernando. Que entrarem a
tu t'agradaria que tornés Messi al Barça, Joan Camí, o no?
A mi m'entreté, però sincerament, crec que seria una errada.
Ara tornem.
RAC 1. El futur és la mobilitat sostenible. Per facilitar l'ús de vehicles elèctrics, ja hi ha disponibles més de 700 punts de recàrrega de la xarxa Endolla Barcelona. Una xarxa pública i àmplia que creixerà fins als 1.000 punts durant el 2023. El futur ja és present a barcelona.cat/Endolla. Ajuntament de Barcelona. Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Diràs, amb Dani Aguilar.
Divendres 24 de març del 2000... Que ràpid passa el temps, és 24 de març del 2023, tu.
Sí, primavera, flors...
Sí, a vegades veig la data i m'espanto. És de senyor Grandi,
això ja. Terrasses, braves, birres...
Parlant de... Sí, parlant de... I ràdio. Parlant de Messi i parlant d'aquest... No sé si exacte... Tens ganes d'exposar el teu argument, no, Joan? Et veig amb ganes d'exposar el teu argument perquè t'he deixat així mig dir, no?
Sí, perquè a més el comparteixes amb mi.
Molt bé, digues. Breument, sisplau.
Per mi és una errada, i Messi és el millor jugador que he vist mai, i probablement que millor he vist de la història, però crec que, no sé, més enllà de la situació que està el Barça, que també, que condiciona, és que no li veig res. O sigui, crec que condiciona tant Messi que tot el que s'està construint futbolísticament al Barça, potser amb l'arribada de Messi, i estic dient això i sé que és gros dir això, però potser amb l'arribada de Messi...
Més venint de tu.
Per què?
No, perquè ets perigo.
Acabes d'entrar i t'has perdut mitja part del meu argument.
Va, no comenceu ja, per favor.
No, el que volia dir, que per mi condiciona tant que tot el que s'està construint amb jugadors joves que arriben al primer equip, que s'està jugant d'una determinada manera, que hi ha un camí traçat i que el volen seguir, potser amb la seva arribada això es trenca perquè tot ha de girar al seu voltant.
Anem a veure
totalment que... d'acord amb Joan Camí, tot i que no
s'ha precedent. Anem a veure què han dit els protagonistes.
Discrepo.
Per això, primer protagonistes i llavors barra lliure.
Anem a sentir els protagonistes i continuem debatent.
Gràcies, Marta.
He imposat aquí un ordre una mica estrany. Ara no m'he agradat a mi mateixa, m'he fet una mica de por.
Una mica rància.
Ja sabem qui mana aquí, si no, no hem d'amagar res.
S'ha d'assumir.
És igual, som-hi. Hem de sentir Laporta i hem de sentir Javier Tebas. Laporta ha recordat que Messi té les portes obertes per tornar al Barça sempre que vulgui. Ho ha fet al canal de YouTube de Business and Money Behind Sports.
Ell té les portes del Barça obertes, ho sap, perquè és una part del nostre escut, però jo he de respectar que ara és jugador del Paris Saint-Germain. Està en un gran moment ara mateix. Argentina va guanyar el Mundial i, de fet, nosaltres animàvem Argentina com a culers perquè volíem que Messi fos reconegut i guanyés aquest títol tan important per ell, perquè ho ha guanyat tot i necessitava guanyar el Mundial i ho va aconseguir.
Diu Laporta, a més a més, que l'entristeix, diu i insisteix, perquè ho ha dit un milió de vegades ja, que l'entristeix haver hagut de prendre la decisió de no renovar Messi en el seu moment, culpant del llegat rebut.
Messi és el millor jugador de la història. Ha estat el jugador més important de la història del Barça. I he de ser curós amb el que digui, perquè Messi és jugador del PSG. He de respectar-lo a ell i al seu club. Quan vaig arribar al Barça per segona vegada, el llegat que vam rebre no va ser massa bo. I vaig haver de prendre una decisió de la que no estic satisfet, que va ser no renovar-lo. I m'entristeix això. I he de trobar la manera de millorar la relació entre Messi i el Barça.
I de Laporta, el president de la Lliga, Javier Tebas, que ja ha tornat a dir la seva en un acte organitzat pel diari Marca a Màlaga, reconeix, atenció, que ara un salari molt rebaixat de Messi seria més fàcil d'acceptar en els marcs de la normativa econòmica que no pas l'estiu del 2021, quan va marxar, perquè ara està al tram final de la seva trajectòria. Per tant, mini porteta oberta.
No depende de nosotros. Nosotros no vamos a cambiar la norma para que venga Messi, ¿no?
Si se baja el sueldo a la mitad, por ejemplo, respecto al que tenía, ¿sería viable?
Bueno, habría que analizarlo con las normas de control económico, estando en el final de su carrera y sabiendo que ya no le queda, es más probable que se pueda admitir una rebaja importante de sueldo, porque no es lo mismo haciéndolo cuando te quedan años de carrera que cuando no te quedan años de carrera.
Es decir, con una rebaja importante del sueldo, Leo Messi podría ser jugador del Barça la próxima temporada.
Podría ser, pero el Barça tiene que dar salida a jugadores, que además tiene ahora que es la norma de 1,4 horas, el 40%, tenía que hacer varias cosas y todavía tiene... jugadores per inscribir,
Val. Per tant, continua sent molt complicat, però sí que és veritat que ja l'escletxa ja fa aquest, remarca això Tebas, que ara és diferent a l'estiu del 2021, perquè si li fas només una temporada de contracte, etc, sí que es podria acceptar per part de la Lliga un salari molt menor del que els càlculs donarien en unes altres circumstàncies amb una carrera encara més llarga per davant.
Ara sí. Barra lliure, vinga.
1,4, ha dit Tebas. Està bé que ho digui Tebas, perquè crec que el Barça no en tenen ni idea.
Però ha dit 1,4 o 40%?
1,4, ha dit. 1,4, que és un 40%.
No, 1,4 no. És el 25. Jo crec que ara estan al 40, eh?
És el 40.
Però ell ha dit 1,4, no?
S'autocorregeix a si mateix, sí. Jo crec.
Jo crec que s'ha seguit.
Sí, per tant, és...
40%.
És 40%,
sí. I quin seria el canvi, aquest 1,3? No.
No, ben bé.
Drama, no ens perdem en números. Sí que és important, però...
Vas aprendre molt de tot, però de mates... No.
Això és l'última reforma de la normativa, aquesta que va tocar tant la cresta al Barça, que, en fi, que és aquesta readaptació última que van fer de...
A mi, mira, el que diu Laporta, jo crec que Laporta s'equivoca en una cosa, que ell va prendre un relat que després no va ser capaç de complir. Va estar tota... Des que guanya les eleccions va estar... 3-4 mesos dient que ell era capaç de renovar Messi, que tot anava bé. Recordo que van fer una presentació una setmana abans, crec que era l'Emerson, i dient que tot va bé, tot va... Ostres, no.
Jo recordo preguntar-li en una i que gairebé fos ofensiu.
Progressa adequadament, correcte. O sigui, tot tenen inputs positius, al cap i a la fi. I jo crec que és esclau del seu relat, i després, si tu dius, ostres, ja ho veurem, ho intentarem, però no, com que sempre hem anat amb aquest to, doncs, de echar-ho pelante, que tot ho arreglaríem de seguida, doncs després...
I que ara va dient, té la porta oberta, però si... És a dir, vull dir, la versió oficial és que la porta no, d'alguna manera no permet, a més, que continua el Barça per la situació que sigui encertada o no. Llavors, tens la porta oberta per tornar, però si te la van tancar a la cara, d'alguna manera, com hi tornes tu? A ser ell, d'alguna manera, que diguin, escolta, tenim aquesta oferta, la vols acceptar o no? No podem pagar més, però no, jo no crec que estigui la pilota a la taula de Messi, crec que està al Barça de donar un pas que pel que sé i pel que he escoltat, doncs no ha donat encara el Barça.
Fernando.
Aviam, deia el Joan abans que és una errada la tornada de Messi. Puc arribar a entendre la gent que pensa així, perquè el Barça té una evolució, i és veritat que s'ha dit sempre que el post-Messi seria molt traumàtic, però que un cop l'encetis ja no tornis enrere. Ja t'ha costat, potser aquest any el Barça guanya la Lliga, és possible que guanyi la Copa, guanya la Supercopa. Home, dos anys després de Messi guanyar Lliga, Copa, Supercopa d'Espanya, tot i les debacles europees, doncs és una evolució. Però jo el que et dic és que posats a equivocar-te un cop, jo m'equivocaria per Messi. Que pot ser una equivocació o no, que això s'hauria de veure, Però posats a arriscar-me a equivocar-me per algú, jo m'equivocaria per Messi, i perquè tingués el final que no va tenir, i per pal·liar, si finalment vas a Montjuïc, l'exili a un camp i a una zona que fa molta mandra. Llavors, si Messi volgués, i el senyor Tebas diu que ara se li permetria un salari més rebaixat,
sí,
un cop Messi ha guanyat el Mundial, que era el que li mancava, i ha assolit aquella tranquil·litat del que ja ho té tot, perquè ja ho té tot, és el tio amb més pilotes d'or, té 4 Champions, té no sé quantes lligues, té el The Best, i té aquella copa tan linda, i la túnica aquella que li va posar aquell senyor, Qatarí, doncs, home, ara què pot tenir el benestar seu i familiar de tornar a viure on ell vivia tan bé i que li va, o sigui, i que sortir d'aquí li va provocar aquelles llàgrimes que ningú hem oblidat i que mai podrem oblidar.
Emocionalment seria una història perfecta, però el que et dic és, a quin impacte tindria això sobre el projecte que s'està construint ara?
Això també depèn de Messi. I tu,
I clar, però llavors Messi en quines condicions tornaria?
Tu li has de dir a Messi que evidentment ell té 36 anys,
sí,
i que amb 36 anys encara té molt futbol, per a mi té, bueno, una bota de Messi té més futbol que la d'uns quants dels que hi ha a l'equip ara mateix. Ara bé, hi ha unes normes de convivència i uns nous lideratges, i dintre del camp s'ha de jugar d'una forma. Ara bé, tal com juga el Barça i amb la defensa que està fent i amb els jugadors que té, jo crec que pots permetre que Messi doncs faci de més i de menys. Tu pots permetre amb un. El que no podies és que t'ho permetissis abans, quan estava Messi, amb 4 o 5, o 3 o 4. Llavors, per fer viable aquesta història tan maca, jo me la jugaria. Saps per què? Perquè al final la Lliga Espanyola és un gran títol i és un Barça o Madrid. Sí, aquí sí. O la guanya el Barça o la guanya el Madrid. Llavors, si un any no la guanyes i vens de guanyar-la, doncs mira, tira que te vas. Però si la guanyes amb Messi, doncs continues progressant i has fet un final feliç d'aquells xulos, No veieu cap tipus de referència de tal, com les pel·lícules i les hores de teatre, Però vull dir que aquesta història, comercialment també,
Sí.
Seria la bomba.
Comercialment, sí.
Qui no compraria merchandising de la tornada de
tothom,
Messi?
Tothom.
La nova samarreta de Messi?
Tothom.
Més deixa... que es paralitza el país.
Sí. No, seria d'aquestes...
O sigui, hauríem de fer una rua doncs perquè això torna Messi.
Qui doni la notícia serà la notícia de
clar, és la
mateixa que el que va marxar.
Però un cop això és el primer partit de Messi. El primer gol de Messi. Les fites que va deixar Messi sense complir i que ara podria tornar a complir amb la samarreta del Barça. Per cada estadi on anés, bueno, sí, li dirien Negreira, el que vulguis,
sí.
Però també hi hauria un to de home, podem veure Messi per darrer cop, la presentació de Messi, tot seria espectacular.
I l'endemà, què? Quan torni a marxar, una altra vegada, un altre dol, eh?
Bueno, però és que jo crec que ha de venir sabent que marxa. O sigui, ha de venir sabent que ve per un any o dos i que això és un... Bueno, és venir aquí a complir això i fora, amb 36 anys, jo crec que tothom ho té clar. Messi no és el futur del Barça. Pot ser un present molt il·lusionant, molt divertit, molt... Com et diria... Bueno, molt romàntic, i entenc el que digui, que és una bogeria, que és fer passes enrere i que és contraproduent. Ho puc entendre, però ja et dic, jo si per algú em jugaria a equivocar-me seria per Messi, perquè a més Messi no va sortir del Barça com havia de sortir, i ho sap tothom.
No, sí, sí.
I veure aquell tio plorant com va plorar.
Bé, per això estem parlant del que estem parlant ara, perquè Joan Laporta ho té clavat aquí.
Sí. Mira, jo abans anava amb la línia del camí, però ara el meu jefe m'ha...
Vinga, va, home,
per favor. No, 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 és veritat, no, que mira, si fet... en un context...
Espera't.
Ah, el messista.
No, és que he de fer un altre públic. Avui me les estic organitzant malament. Et demano disculpes. Et diré unes disculpes. Guarda't el que anaves a dir.
Ho has deixat ben amunt, el tema.
Gràcies. I ara també el Ferran i la Laia. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Amants de MotoGP, ha arribat el moment de fer història. Aquesta temporada, més gas que mai. Tots els grans premis de MotoGP, només a Dazón.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. El número...